Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 2 minuts i comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, darrer programa de l'any, darrere embestida d'aquest equipasso que tenim muntat aquest any per muntar un gran programa de cultura popular i darrere història estranya que farem aquest 2015 que intentarem acomiadar de la manera més joiosa possible.
Abans, però, farem un petit repàs a l'actualitat de les entitats.
Què és notícia?
L'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat participa al concert de Carlos Núñez a l'Auditori de Sant Cugat.
Després que no es noti que he improvisat totalment l'entradeta del programa, tot un exemple a nivell de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, tocant peces tradicionals habituals del repertori de l'escola, com ara marxes i passos dobles, que són habituals dels repertoris tant de l'Escola de Gravals dels Castellers com de les escoles de geganters i similars, l'artista gallec va fer-se acompanyar per professors i membres de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, l'iniciativa que ja va tenir un precedent en quelcom similar amb l'ESMUC, a un concert que van fer a l'Auditori de Barcelona, precisament amb Carlos Núñez, es va dur de terme en el marc de l'Auditori d'aquí Sant Cugat i que va plegar una gran quantitat de públic i també una gran quantitat de músics sobre l'escenari.
I recordem també que aquest cap de setmana el grup Mediterrani, els petitons del grup Mediterrani, de l'Escola de Dansa, van participar en els pastorets que es van representar al CPA, el Centro Popular Andaluz, i bé, que va anar molt bé, que va haver-hi molt públic i els esperem l'any que ve.
Com sempre.
Com sempre. Bueno, com aquest any.
Com aquest any. Bé,
només ho han fet aquest any, escolta.
No, però com si ho haguéssim fet tota la vida, segurament que ho vam fer molt
segur,
bé.
Sí,
doncs ja està. I és això, és el que volem vendre. Hem de vendre. Què hem de vendre? Hem de vendre cultura popular. Hem de vendre l'entitat. Joder, que si no tenim pasta, tio.
No diguis paraulotes.
Ah, és veritat.
Anem si a casa pels costums.
Sí, perquè sí, avui anem, no? Ja, comencem fos d'entrada. Som-hi.
El costumari.
Què ens portes avui, Mercè?
Home, avui com a programa especial de Nadal, doncs no podia portar altra cosa que el Nadal.
Jo pensava que anaves a parlar de l'estiu, però bé, ens agrada.
No, algun dia ho faré, això. Que sigui una època i parlaré d'una altra completament diferent. Però avui no seria el dia. Avui us parlaré de Nadal, d'algunes coses de Nadal que explica el costumari, però és que d'aquesta època diu que és la més important, o de les més importants, i Ho fa notar.
En quin sentit ho fa notar?
Doncs en el sentit de que
és un sentit voluminós?
Molt voluminós. Unes, posem-li així, unes 150 pàgines de voluminositat en total d'aquesta època.
Sí. Per parlar només de Nadal, imagina't.
Per parlar només del que seria vigílies de Nadal i Nadal.
D'aquells dos dies.
Sí, nosaltres parlarem de Nadal. I ja us dic que parlarem d'algunes cosetes que diu el costumari.
Les coses que no sàpiga la gent.
Aquí podríem fer quatre programes parlant només del que explica el costumari d'aquesta època.
Escolta, Mercè, si tu vols fer quatre programes de Nadal, fes-los.
Ja, el tema és si ens escoltaria algú llavors.
El tema és si ens escolta algú ara.
Hi ha públic per tot, Mercè. Hi ha públic per tot,
Sí, també és veritat.
Doncs jo crec que algú ens escoltaria.
Algú que altre ens escoltarà.
Segur.
Doncs bueno, el costumari ens explica que el Nadal és festa de pastors, això ho sabem, bueno, és una cosa sabuda, no? Diu que antigament ells eren els que tenien el primer paper entre els que prenien part de la festa religiosa, perquè doncs, la gent els considerava, els tenien en més consideració que de costum, perquè segons diuen doncs, van ser escollits per la Mare de Déu perquè li fessin companyia en la seva, atenció, miserable solitud de la cubeta. Així és com ho explica el costumari, que dius, home, pobreta, no? Que tenia el seu home allà, que no sé, vull dir, miserable.
Miserable, sobretot tenia l'home, el bou, la mula, clar, estava la dona, eh?
Clar, no ho sé.
D'un bestiar incommensurable.
Bueno, el bou i la mula, no sé si ho sabíeu, que és d'un... són de... dels apòcrifs.
Ah.
O sigui que en realitat això no està... Bueno, ara ja està acceptat, però...
Però teòricament és qüestionable aquest
sí,
tema.
Sí, sí, teòricament sí, però igualment, a veure, que pobreta, no estava amb una miserable solitud.
No.
És que sona com molt... Bueno. Seguim. Va ser... doncs, bueno, era costum que els pastors baixessin de la muntanya i anessin per les cases trucant per les portes i fessin saber a la gent que Jesús havia nascut. Que això també bueno, hagués estat graciós de veure.
Parèntesi.
Parèntesi del Nacho. A veure.
Ja!
Ja!
Qui és jo?
Un pastor!
Què passa?
Ha nascut Jesús!
Ah, vale!
Apa, adéu! La història era així?
Una mica. Bueno, a veure, jo no hi vaig ser en aquesta època, però té pinta que sigui bueno, una cosa semblant. Es veu que...
No, perquè em fa molta gràcia la història de tot de gent baixant per les cases, i que ha nascut Jesús, vale, gràcies, doncs.
Sí, sí. Bueno, vale, gràcies, o aneu-vos-en a cagar, que potser d'aquí va néixer el caganer, també.
A l'hora que va néixer, no?, teòricament era com una mica tard, com perquè anessin a portar per les cases, a trucar a la porta.
Deixeu-nos en pau, ja!
Doncs moltes
gràcies. Que vinc a llamar d'hora per anar a treballar, jo.
Sí. Doncs moltes gràcies i vagis a prendre pel cul.
Sí. Doncs diuen que anaven en grups de tres. Hi havia un de vell, que era el majoral, un de mitja edat o jove, i un que era el pastor, i un noiet que feia de rabadà. D'aquí també això de la cançó del rabadà.
De veritat, me'n vull anar.
Això, el rabadà. Llavors diu la tradició que aquestes edats i aquests oficis eren els tres pastors que van anar a Betlem, que jo em pensava que eren més. Que eren com molts pastors, però resulta que s'han quedat pel camí els altres.
I doncs... per què en el pessebre sempre hi ha 30.000 pastors?
Doncs no, tres. Un de jove i un de nen, no, i ja està.
Ja que hem arribat a aquest punt, que abans hem parlat del bou i la mula, parlem dels pessebres, és a dir, tothom té clar que la tradició que tenen els pessebres és a veure qui la té més grossa, no?
Podríem dir-ho que sí.
Ara, establint la falsa... tampoc, eh?
No.
O més grossa... o més original.
Perdona, jo estic veient molts exemples i, de fet, jo considerava una derrota personal, una derrota no només personal, sinó també familiar, el fet que el pessebre dels meus cosins fes 2x3
sí.
I que el nostre fes 2 pamets. Bueno, però... 2 pamets i tal. I, a més, en el seu hi havia les gens romanes senceres.
Ah. També hi eren els romans, es veu, no? Pel que sembla.
Sí, sí. Per allà, buscant. El Jesús.
Clar, aquí. O sigui... va d'això, jo tinc claríssim, és a dir, a més, ens ensenyaven sempre millor quin pessebre que hem fet.
De fet, ara...
un senyal de victòria, hem fet un pessebre que flipes.
Sí, a l'Ateneu fan el concurs de...
És el que anava a dir, i a més, cada any hi ha més cases de Sant Cugat que s'apunten a participar en aquest concurs de pessebre.
I no només hi ha escenes de la pròpia nativitat, sinó, si t'hi fixes, al propi carrer del Carme...
Sí.
Hi ha una casa que ha decidit, doncs anirem a ser encara més originals i encara ens la traurem encara més en fora i no farem una escena de nativitat, no, farem una escena de la fugida d'Egipte. O sigui, és un pessebre i amb piràmides, no, columnes de temples egipcis, és molt boig.
Home, és molt original i és molt diferent dels altres. Els altres veus la típica escena...
I a més és mega ganso, és enorme.
És molt gros aquest. I els altres veus la típica escena del el portal, no?
El portal, bé, sí, el rei, remirà, sí, això
és... els 50.000 pastors.
Que només,
i a més
només
hi ha una mena de rave muntada, que també podem parlar del tema, el pessebre com a escenificació d'una rave, una rave clandestina... immensa, amb farina i coses d'aquestes, i papers de plata, que és una cosa que són molt similars, és igual. Doncs també hi ha una escena d'una ràbia dels reis muntant-s'ho en una mena de ruïnes.
Ah.
És molt estrany. O sigui, m'encanta aquell pessebre. Jo no hi ha el premi només per... No, no, és que ens hem tretat molt en fora.
Doncs cal dir que els premis, ara no me'n recordo de tots els premis, però sí que n'hi ha, el de més original, el de més... no me'n recordo com
n'hi ha. N'hi ha diferents, sí, sí.
Hi ha diferents. Llavors, doncs això, sí que quan és molt gran, doncs clar, també hi pots posar més coses, no? Llavors, sí que, clar, té altres elements que no té la resta, però sí que és veritat que jo crec que últimament el que importa més no és que sigui més gran, sinó que sigui més original. Per exemple, jo tinc un pessebre, com que jo tinc un piset petitó, sí. Doncs tinc un pessebre que és fet de punt de creu.
Ai, que original.
Pessebre
de punt de creu.
És mega tendre.
Fet per la mama. Bueno, clar, perquè jo no sé, bueno, sí que sé, però no tinc la paciència. Però sí, la mama em va fer
un pessebre de punt de creu.
Imagina.
Sí.
I està fet com amb tapete, també?
Amb tapete. Està així. Bueno, l'ha posat en un quadre, com si fos un quadre.
Clar.
Llavors
clar, que només el poses ara? Només el poso ara. Després el guardes?
Després, sí.
El deses, no?
Sí.
Ja que parlem de pessebres, com si no em poséssim una estona parlant-ne, sí. Amb el company de pis hem decidit fer un pessebre, però com que clar, no tenim figuretes, hem decidit fer un pessebre de campanya. I l'única cosa que em queda de les mudances, de 15 mudances que hem patit per casa, és que vaig trobar l'altre dia una bossa amb animals de goma.
Amb
animalets d'aquells, i he muntat un zoo. És el zoo de Betlem.
El zoo de Betlem.
Doncs també està bé, també serveix.
També és original.
Sí.
També és original.
Sí.
També
són 74 animals.
Ah, 74, d'acord. Com els pastors, que també eren...
Sí, eren 3 per no sé quants.
Sí, jo també conec gent que té pessebres fets amb clics.
Sí.
Que aquest també és molt graciós, sí. Crec que va ser el Terra Dolça que va guanyar l'any passat.
I perquè jo crec que més van guanyar pel tema que en l'espai on vam fer el pessebre abans hi havia cerveses.
Ja.
Van entrar les cerveses, les van regalar al jurat i van posar-hi els clics, van guanyar.
Aleshores...
Diuen les males veus, i això no s'ha d'escampar gaire, però tampoc diuen que sí. Ara que hi han tancat i és igual.
Bueno, seguim perquè tinc bastanta cosa, sembla que no, però...
Que tot just acabem d'arrencar.
Sí, tot just acabem d'arrencar i sí, hem de...
Hola, bona nit, benvinguts al nitrat.
Total, que diuen que els pagesos baixaven de la muntanya per cridar a la gent que Jesús havia nascut. Deien que deixaven el bestiar sol a la muntanya i no els hi feia por de que els hi passés res perquè la Mare de Déu els guardava i els tenia cura. Resulta que mai s'havia donat el cas que cap lloc ni cap mala aventura els hi hagués passat aquesta nit als ramats abandonats a la muntanya. Llavors doncs era costum l'abandono perquè la Mare de Déu
fins i tot els llops respecte al Nadal,
sí.
És maco això,
sí. Llops, diu llops, ni que els hi passés res, o sigui que ni es perdien
ni els hi pillés un còlic ni res.
Quedaven allà on estaven
sí.
Qui fos maca, tu,
sí. Potser que els hi posessin a totes un cepo podia condicionar també, però
és un detall sense importància,
sí.
Seguim.
Exacte. També es diu que si voleu anar al cel,
sí,
i no podeu assistir a la missa en tot l'any, només assistint a la missa de Nadal,
ja està. Ja està. Perdonat.
Tot perdonat.
Mira que bé.
I si vam anar-hi
pecats perdonats.
Si vam anar-hi ahir,
compte. No. El dia de Nadal és l'únic dia que si només vas aquest dia, ja compta.
Jo crec que en una època de la meva vida era l'única missa que anava.
Ah, doncs mira. Ja està. És que només amb aquesta ja...
Ja en tenia prou. Això no ho sabia. Mira, quines coses.
Doncs mira, ara saps... perquè estaves beneïda pel cel durant tot l'any.
Et netejaves el pecat congenitament. Escolta'm, el dia 24, anar-hi el 24 al vespre, també serveix?
Clar, és que és aquest dia, no?
Bueno, jo...
No pot servir aquest dia.
Suposo que és aquest dia, perquè...
Jo penso que ha de ser aquest dia.
Entenc que a les 12 de la nit... Ja compta com a dia de Nadal, no?
Sí.
Penso, no sé. Podríem aquí entrar en un debat, però jo crec que a partir de les 12 de la nit ja és el dia següent.
La polèmica.
Per tant, jo crec que Missa del Gall compta com a missa que ja, si hi vas, ja està. Ja hi has anat.
Clar, jo era aquesta, la que deia.
Sí, jo crec, bueno, jo crec que sí.
I anireu a la del Gall d'aquí a Sant Cugat o què?
Que aquest any la graven TV3,
Ah, sí? No, doncs no, si la grava TV3 no hi aniré.
Per què?
Quin enrenou, càmeres.
Allà, a posar-se guapo?
No, has d'anar, no.
Jo no,
jo últimament ja no hi vaig, ja. No.
Jo acostumo a anar a la competència. Acostumo a anar...
Sí, allà a les jesuïtes, no?
No, ni a una altra competència.
Encara hi ha
una altra competència?
Hi ha una altra competència que és a les dominiques, que fan una cosa així especial.
Com ara?
Com ara, que ve un mossèn que ens coneixem com de tota la vida, que m'ha vist créixer, com aquell qui diu. Ai. I ve a fer la missa aquesta. Llavors són poquets perquè les dominiques tenen un lloc així, petitó. Llavors és com així més recollit i ja cantem amb la guitarra les Nadales i és així maco. Sí. Ja està. I tu què faràs, Nacho?
Jo no ho sé, jo depèn del planning que portin aquí. Si em diuen que toquen l'orgue gros, que a mi és una cosa que m'encanta, encara que després estiguin dilapidant gent, m'és igual. Mm-hmm. Si toquen l'orgue gros, m'agrada.
Està bé.
Si no el toquen, no hi aniré. Si el toquen, hi vaig.
Està bé.
Si grava TV3, pot ser que utilitzin l'orgue gros. Sí. Perquè també, no?
Sí.
Ara, aquest mossèn també sabem com és.
Ara.
Sí.
Doncs podem esperar qualsevol cosa.
I si no, ho podrem veure per la tele.
Clar, i si no te la pot... Exacte.
Jo és que no tinc tele, però ho podria fer.
El dia següent o per internet. No? Bé.
L'endemà, amb un DVD de l'ara.
Exacte. El dia de Nadal havia...
Amb el diari.
Això, segur. El dia de Nadal havia estat típic també d'estrenar alguna peça de roba,
sí,
per petita que fos, allò, encara que fos molt petitet. Les velles iaies
estaven
feien, a la tanga. Sí, diu que feien mitges o mitjons pels de la casa perquè poguessin estrenar avui per anar a la missa. Quan? Doncs perquè eren pobres o perquè s'havien oblidat o per qualsevol altra circumstància no podien estrenar cap altra peça millor, no? Llavors, això, feien mitges i mitjons en plan, bueno, per si de cas ja tenim això per estrenar i si venen les vaques grosses, doncs comprem-nos alguna
cosa. D'aquí això, regalar mitjons per Nadal, sembla petit.
Ah, doncs podria ser.
Ah, doncs, mira...
Doncs mira, no...
És allò de, per Nadal, qui res no estrena, res no val.
Sí.
Doncs,
sí.
Ve d'això, suposem.
De fet, aquí...
Que més que por al consumisme, eh?
Avui no he posat les dites, però sí que aquesta dita la deia...
Perquè és la típica d'aquesta època,
sí,
no? D'estrenar alguna cosa el dia,
sí,
de Nadal.
I qui no estrenava res, doncs, el miraven malament.
El xulant pel carrer, veies que
no,
li tirava trossos de tifa a la cara.
Sí, que jo penso, molt has de conèixer la roba dels altres...
Per saber si estrenen o no.
Exacte.
I a més a més, sobretot, unes, sí, mitges o uns mitjons,
sí,
que potser, sí, no t'hi fixes.
Sí, sí, però sí, bé, es feia així. També, bueno, així com a data, com a dada així, no sé, curiosa, que la representació plàstica del naixement de Jesús, és a dir, tornem al tema del castell del pessebre,
sí,
es troben dades documentals des del segle XI. O sigui, al segle XI,
sí,
ja feien pessebres al monestir de Vilsen a Limburg.
Limburg.
On és Limburg, Mercè?
On és això?
Limburg està lluny.
Sí, no?
Lluny d'aquí, sí.
Clar.
Limburg sona,
pinta, eh?
Sona
com a Alemanya,
sona
això.
Alemanya, sí,
sí, no?
Ara us,
alemany, però...
ara us ho...
És possible, que sigui...
Ara us
ho
acabo de dir.
El monestir de Vilsen, Limburg.
Sí, Vilsen... Doncs no, mira, Limburg està a Bèlgica. És Bèlgica,
Mal.
Però bueno, sí.
Bèlgica també havia dit Països Baixos, no?
Per allà, Països Baixos, Bèlgica.
Sí.
Qualsevol dels dos funciona.
Total, que allà es va trobar.
Molt bé.
Seguim, a veure, més cosetes que ens diu el costumari, a veure que... Ah, això. Ah, una cosa que li agrada molt en Nacho, que és el cant de la Sibil·la, que també és d'aquesta època, s'explica,
sí,
en aquesta època. A veure, Nacho, explica'ns una mica què és això.
És bastant, crec que, a més, la podem... Més que explicar-vos-la, jo crec que el que podríem fer és, fins i tot, viure-la.
Molt bé.
Ah,
en algun moment o altre, és a dir, espera'ns uns segons.
Però explica'ns una mica
què
va això.
El cant de la Sibil·la és un cant típicament nadalenc, és a dir, que s'interpreta generalment a les esglésies el dia de la missa del gall, i sembla ser que ve de molt antic. O sigui, hi ha una versió de la Sibil·la llatina i una versió de la Sibil·la... catalana, i la que més s'ha conservat són les civils nostres, les d'aquí, les que es fan a Mallorca, les que es fan aquí.
Mm-hmm.
La que més s'ha conservat sobretot és la que es fa a Mallorca cada any a l'església de Palma, també una que s'ha fet durant molts anys a l'església de Bolanova, cantada per Maria del Mar Bonat, i també doncs vàries diverses que s'han fet, com per exemple la del bisbat del Seu d'Urgell, que és una que es va fer, que s'entén referències de l'any 1560 i pico. Mm-hmm. La que es canta també a Mallorca des de l'any segle XV, i són cants bastant tradicionals. Però què té d'especial la Sibil·la? Què és el que la fa tan singular? Exacte. Que és una Nadala que parla del dia del judici final.
Mm-hmm. Que dius, cal parlar del judici de, no? Del judici final avui?
I a més, el to en què està feta és aital terrorífic com aquest. El to comença amb una mena d'espècie de càntic angelical, canvia de cop a un to menor molt tenebrós i se segueix una mica amb la interpretació ja amb un to totalment menor i gairebé de plany, el càntic més conegut del Nadal a Catalunya. És a dir, tenim un dels costumaris més sordis de la història i tenim un dels càntics de Nadal més preciosos i més terribles de la història.
Doncs, som catalans,
sí,
tot, ja està tot dit.
No sé exactament, però sí. Aviam, és preciós, és maquíssim. Vosaltres l'escolteu sencer, sí. A més, la versió aquesta és la de Maria Margonet, que és molt mística i a mi m'agrada, però després escoltes la versió més tradicional, que és la que em va fer en Jordi Savall amb la Montserrat Figueres, i... anava a dir una cosa molt lletja, bueno, ja no ve d'aquí, te cagues a les calces. Fot autèntica por. És de... Conya, collona. Però té una musicalitat molt bèstia, i és que conserva encara els càntics que es feien justament en aquelles èpoques. Que era, justament és el que intenta explicar una mica el Nadal, no? Que surts de... Estàs justament el dia 24, és la nit més llarga de l'any.
Sí.
I s'intenta sortir de la tenebra, s'invoca la tenebra justament per sortir-ne. És un càntic simbòlic així. I realment, vull dir, el cant de la Sibil·la té moltes interpretacions, té molta... Podríem estar també un altre dia sense parlar d'això.
Sí.
I de fet, com que ja ho hem fet cada any, doncs no cal que ho seguim fent.
Doncs
jo recomano, agafeu qualsevol gravació que tingueu de la Sibil·la. Jo recomano la versió de Jordi Savall a la Capella Reial de Catalunya, la versió de Maria del Mar Bonet. També recomano qualsevol versió que estigui interpretada per un cor antic i cantada per algun musicòleg que valgui la pena. Un dia ja us fem una llista d'aquestes que no fem mai i us passarem la... i poder per passar un Nadal en família, en companyia i alegrement.
Doncs, el que diu el costumari de la Sibil·la diu que això, que es considereix com una nota negra i escarrifosa dins de les gaies alegries i gaubances de les festes de Nadal, una mica el que ens ha explicat el Nacho, diu el to de la composició és terrorífic i aplanador i sembla recordar les pairies, crec, i les angoixes de l'any 1000, plenes d'amenaces de terrorisme i de visions pauroses. O sigui, una mica, doncs, això, no?, que dèiem que era una cançó bastant tètrica dintre del moment del Nadal, que acostuma a ser una cosa més alegre, no?
Sí. Mola moltíssim.
Però passem a les parts, diguéssim, morboses del costumari. I és que la Sibil·la diu que a Palma es donava un cop d'espasa així molt característic en un moment i tallava els fils, això a les esglésies s'entén, i tallava els fils d'unes garlandes de coques que s'havien estès a la part del damunt de l'església com a ornament, semblant als enfilalls d'hòsties, diu, de les esglésies catalanes. Bueno, els escolans es veu que esperaven el moment aquest del cop de l'espasa des del lloc on cantava la Sibil·la. I així les coques queien a terra, se n'anaven, doncs, bueno, que quan queien a terra, els escolanets se n'anaven els uns als altres, es precipitaven allà a les coques per agafar-ne com més millor i menjar-se-les allà mateix. Cosa que, clar, dintre del que seria un acte religiós, doncs no seria gaire...
Això em sona una patillada sumaríssima.
Que no, que no. allà està.
És increïble, eh? Allà està. A més a més, el xivarri que l'haurien fet tots els nens sortint corrent, sí, anar doncs, a buscar sí. un tros de coca.
A més, clar, amb la Sibila cantant. O sigui,
ara em ve la imatge dels, de, per exemple, les Colònia de Montserrat estan sí. tots allà cantant supermacos.
Sí, sí.
Hi ha una cantant portentosa cantant allà al mig i l'espectacle aquest, litúrgia, va, totes les colònies allà com mirant-se en plan, a veure, sí, sí, va, que ara arriba,
clar. Quan és el moment?
Nota amb la nota del zenit de la música, tots allà, el garabia, gatzara,
imagina.
Tot això, i clar, imagina't la moreneta, el disús que deu pillar, bueno, així es va tornar negre.
Clar, doncs deu ser això.
Pobreta.
Seguim, i és que l'altre dia parlàvem de les neules, d'allò que van guanyar aquest concurs, que semblava
sí.
a un pergamí.
Sí.
Doncs aquí diu que el significat de les neules, que la gent creu que volen figurar les teranyines que penjaven del sostre i per les parets de la cubeta on va néixer Jesús, que també
Oi.
És una...
Unes teranyines com molt sí. gruixudes, trobo, eh?
Sí, 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 sí.
Les neules...
Imagina't la misèria, que les teranyines eren grosses.
Potser les neules en aquell moment eren diferents, jo
potser
eren molt,
molt
més
primetes.
Finetes, no
potser
sé.
Sí, perquè clar, dius, teranyines, les neules...
Una mica...
S'ha de tenir molta imaginació,
sí,
però...
Una mica, eh? Sí. També diu que, bueno, que ja sabem tots que el Nadal, igual que la Pasqua, és temps de cançons, de música... per alegrar el Jesuset de Betlem, no?
Sí.
Llavors, diu que en aquest moment ho fan amb instruments casolans i que normalment es feien ells i a més són cançons molt populars, o sigui que no acostumen, a part
d'això que està sonant de fons,
sí,
que podíem anar canviant de tema, crec que
no,
de moltes
però
Nadales.
A part de les cançons que ja eren, diguéssim, d'església, no?
Sí.
De litúrgiques, doncs també és un moment en què es creen moltes cançons molt, molt populars, no? Llavors gent que no sabia cantar ni que sabia tocar instruments, es feia els seus propis instruments i cantava cançons. Llavors, quins instruments cantaven? He trobat bastants instruments, eh? Alguns de molt curiosos. Per exemple, castanyoles i panderetes, això...
Sí.
Bé. La picanya, que era feta amb una canya esberlada, mm. El burro, que estava composat per una carbassa vinera que es fregava amb un ferro, la xifla, que era, es feia amb una llauna en forma de peix o de fulla i també es fregava amb un ferro, la picarola o cascabell, els ossets o la guitarra d'ossos, formats per una fila d'ossos en escala, que també es fregava amb una anella metàl·lica o de fusta, o amb una castanyola també es fregava,
mm-hmm.
El cèrcol, que és semblant a una pandereta però sense pell i amb més sonalles, o la cimbomba roncadora,
aquesta
m'agrada a mi, que era, és un estri, exacte, un estri culinari avariat, o amb un test de terrissa, i això es tapava amb pell de conill, assecada al sol, i amb una canyeta collida en lluna vella, doncs també es feia roncar, això que ha fet el Nacho, fregant-la amb els dits húmids d'aigua de la pica. Doncs aquests una mica eren, bueno, alguns dels instruments que he anat trobant i que es feien servir.
De compensar el tràngol de la Sibil·la.
Exacte.
També es veu, atenció, que havia estat costum imitar el plor d'un infant, especialment durant el cant d'alguna de les cançons en què doncs, s'intentava simular el nen Jesús. Hi havia fins i tot nois que des de temps abans assajaven la imitació del plor del nen.
Caram.
Sí, fins aquí arriba la bogeria catalana.
Déu-n'hi-do.
També aquesta nit començaven les llibertats d'orga. O sigui, una mica això que ens has dit tu, Nacho, de l'orga. Doncs es veu que els organistes podien tocar allò que volien per antilitúrgic que fos. Això ho he posat especialment per tu, Nacho, pensant que t'agradaria sentir-ho.
Tocant cançons populars, suposo, com
Paquito Chocolatero. Sí, Paquito
Chocolatero era el hit.
Resulta que, clar, com que a l'Advent els orgues no tocaven per privacions i austeritats del moment,
mm.
doncs el que feien era tocar a la litúrgia. Llavors, entre verset i verset dels salms feien... doncs això, tonades, feien cants, generalment eren coneguts i populars, cançons de Nadal, etc, etc, o d'altra mena, danses I en aquestes danses el poble doncs, també cantava i ballava i bueno, una festa allò. També era, bueno, s'utilitzava, s'imitava el crit dels venedors i baladrers de carrer més coneguts i celebrats per la gent. Llavors, bueno, també a part de les cançons, imagineu-vos, com la...
Això dins de l'església.
Això dins de la, de la mateixa litúrgia, entre verset i verset es feia això.
Era molt més divertit abans,
Ja?
Sí, sí.
Avui en dia és
avorridíssim. Abans doncs, l'orga anava fent
tot això, perquè amb l'animació que això donaria a tots.
Clar, a més, la gent diu que si ho trobava bé,
sí,
acompanyava el so de l'orga amb instruments també populars, com els que hem explicat abans.
La gent s'ho portava de casa?
Sí, la gent es portava els seus instruments i si ho veia oportú, doncs també s'apuntava a la festa, diguéssim. Clar, això que diu, no? Que llavors, doncs, clar, no era una litúrgia com es fa ara, així tota seriosa i tal. No, era una festa. Què més?
Tot això amb el cant del segle passat al mig, jo no m'ho crec.
Ui,
el què?
I la pobra dona allà a dalt del cantant sí, i els altres anar fent.
Tocaven sí. Això, llavors, vale, la maten i llavors van a l'altre. Ah, som un funeral de Nova Orleans, això.
Després diu que per si això no fos prou, a més, doncs, també les esglésies més importants, sobretot a la Seu, Santa Maria del Mar i la del Pi, de tant en tant, la cara de sota l'orga bellugava els ulls, obria i tancava la boca i deixava anar... una sèrie de confits, avellades, avellanes, castanyes...
I això ho feia del mateix dia, també.
Tot el mateix moment.
Exacte, era el moment en què passava això.
L'organitza, no?
Sí.
És que me l'imagino.
Doncs imagineu-vos, no?
La
cara de l'orga... Pues anava traient doncs això, fruits secs, anava traient llaminadures, tot el que podia, i llavors els nens, i no tant nens, diu que s'atropellaven per agafar
tots els dolços
i això.
Déu-n'hi-do.
Diu que, ja acabo,
moguda,
moguda. Diu que els infants, els nens, doncs, que estaven a sota de l'orga també,
t'ho pots inventar també, un deia sí. Els infants que el moro de sota l'orga també volia festival naixement de Jesús.
Sí, però que eren tan golafra que menjava grapats, que no sé ni per què ho he posat ja, això... Bueno, deia que des del presbiteri de l'església, una de les parts de l'església...
Espera't,
també hi havia ocells i coloms que volaven per allà, per dins del temple, dins de l'església.
Vinga.
Clar, aturdits per aquella... perquè
hi havia allà, perquè hi havia un merder increïble.
Només hi falten trabucaires aquí dins.
I a més, els nens imitaven el cant del rossinyol amb instruments de terrissa, per anar cantant també.
Vinga.
Que se'ls anomenava rossinyolets. Déu-n'hi-do. Llavors, també era costum d'imitar el cant del gall per anunciar el moment de la mitjanit.
Tothom bastant bé al cap, veig.
Sí. Per les parròquies on hi havia pastors, solien ser ells els encarregats doncs, de fer aquest crit, i la feien directament amb la boca o amb una inxa de gralla.
També. O amb una pista d'àudio amb un gran tècnic de so com el que tenim.
Crec que no ho he arribat a posar, però diu que he llegit que aquesta litúrgia durava unes, atenció, 4 hores.
No m'estranya.
Clar que sí, home!
No m'estranya.
4 hores de festa i de...
Començava a mitjanit, al matí, clar.
I què passava? Que quan sortien d'allà, on anaven ja? Directes a la feina, perquè que treballaven al camp, doncs vinga, som-hi.
Jo més veig, ojo, que potser és l'únic dia de l'any que la gent en aquell moment no treballava, que jo crec que el que empalmaven era, se n'anava a dormir tard, llavors empalmaven amb el dinar. És a dir, per això el dinar anava de tan potent, perquè era esmorzar dinar.
Pot ser que sigui això. Ja podia ser.
Passa que esmorzar escudella els has de tenir ben posats, les dues pilotes.
Ja podia ser.
Doncs va, descansem un moment, assumim tota aquesta volum d'informació que hem assumit.
Sí, perquè n'hem assumit molta, de cop.
Prenem nota, ens intentem, per l'any que ve intentem que la missa al gall d'aquí Sant Cugat sigui així, i anem un moment a publicitat.
Seria una bona proposta a fer.
La farem. Vinga.
que aquestes festes de Nadal siguin per a tots nosaltres el motiu d'un sentiment profund d'estimació.
MediaMark, centre comercial Sant Cugat. Unes entranyables festes per tots.
La qualitat de Casa Tió ja ha arribat a Sant Cugat. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquestes festes. Des de pollastres de pagès, rostits de vedella, espatlles de xai, ànecs, tot el que et puguis imaginar. I si no vols tenir feina, també t'ho cuinem. Casa Tió a Sant Cugat. Vine'ns a veure al carrer Francesc Moragues 10.
Per aquestes festes, visiti Celler Cal Cavallo, perquè des de 1968, dia a dia, Celler Cal Cavallo ho té tot per celebrar-les com cal. Vins de denominació, selecció de caves, licors, refrescos, aigües minerals, vi de les diferents comarques de Catalunya i també vermut amb el sabor d'abans, el detall, conserves i d'altres productes. Celler Cal Cavallo, per tenir-ho tot a punt i amb els preus que més li agraden. Celler Cal Cavallo, carrer Plana de l'Hospital 35, a 50 metres del monestir.
Doctor Prats, doctor Prats, què prenc, què tinc, què prenc, què tinc?
Al ritme santcugatenc, escoltem música i sentim els músics.
Aquest disc és com una mena de una declaració d'intencions, també de dir aquesta música també es pot fer aquí, saps?
I ara escoltem els músics mentre sentim la seva música.
Un projecte amb el que hem gravat un CD i es tracta sobretot de temes de swing, de jazz clàssic.
Els dimarts i els dissabtes a les 10 de la nit.
Sobretot perquè es puguin...
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM.
Al Lletrat anem una mica desafinats.
Doncs avui anem per feina de res afinats d'aquest any, d'aquest 2015, i que més volem que sigui una mena de petit referent musical per aquest Nadal, ja que ja que us ensenyem cançons molt cookies. I és que aprofitant que ja vam introduir la sintonia de Pascal Comalada al passat programa, introduint la secció de la Bet, avui us volem parlar d'aquest músic nord-català, un referent de la música experimental al nostre país, que ha sorgit una mica del jazz, la cançó tradicional i la música psicodèlica. Ojo aquí, alerta. Pascal Comalada és un dels principals autors de la música de la Catalunya robada, dic jo. És fill de Montpeller, antic resident de Barcelona, i que ha conviscut amb molts músics de catalans, Lluís Llach, no sé si fins i tot el Serrat en algun punt. Els de l'època, segur.
Sí.
En Maria Rossell també hi ha conviscut. És a dir, el paio és un referent, el típic tapat, però un referent. I per què us el poso avui? Ja sabeu que aquesta secció, aquest any, intentem posar-vos músics que estiguin relacionats amb la música tradicional catalana, que em dieu que té a veure la psicodèlia amb la música tradicional catalana. Doncs té coses bastant maques a veure, com ara aquesta versió de Les Nenes Maques, que m'encanta.
Les nenes maques al dematí s'alçant i reguen, s'alçant i reguen. Les nines maques al dematí s'alcen i reguen el seu jardí. Jo també regui el meu hortet, faves i pesos, faves i pesos. Jo també regui el meu hortet,
faves... Com heu sentit, és una versió...
Diferent.
Sí, diferent. No, és que no sé com dir-ne. Tampoc vull dir-ne diferent. Vull dir, és una versió que a mi m'agrada molt i que la trobo que no és molt exageradament diferent de com podria ser una versió normal de Les Nenes Maques.
No, aquesta, perquè el ritme és el mateix.
Exacte, però simplement no està interpretat amb una mena de, com de to de fons de circ.
Sí.
No?
Que és una mica la peculiaritat que té en Pascal Comalada, que és això, que utilitza aquesta, no, aquesta sonoritat que és molt específica seva.
Sí, sí.
I després n'hi ha d'altres que potser s'ho han anat apropiant, però que no és el mateix, el pioner va ser ell, que tothom quan el veia amb el seu pianet tocar, doncs deia, però què fa aquest paio, no?
I resulta que sonava bé i tot.
Doncs resulta, no? És això, resulta que sonava bé i tot.
En aquesta peça que pertany al disc de pop...
Són els pop songs del Rosselló.
Això, els pop songs del Rosselló. Que...
I l'acompanya en aquest cas, a la veu, és en Gerard Jaquet, un cantant nord-català,
sí.
Que mica en mica torna a reprendre una mica la música, perquè l'havia deixat una mica de banda. Treballa en una emissora de ràdio, ell és locutor de ràdio, havia treballat a l'inici a Ràdio Arrels i ara està en una ràdio nacional, francesa, però què hi farem?
És
una llàstima, però és així. I ara sembla que torna a reprendre una miqueta la música, que l'havia deixat una mica abandonada,
Doncs el que sentiu ara és justament ja és aquest, amb una versió de les Nenes Maques juntament amb Pascal Comelada, que té aquestes versions tradicionals, de cançons tradicionals, però també té altres versions de cançons catalanes com aquesta, que també l'hem sentit molts cops en aquest programa. Aquesta versió del Perquè Vull, que aquest ja és íntegrament és un disc que va fer íntegrament Pascal Comelada, que no va tenir massa col·laboracions, però com no cal posar-hi veu en aquesta cançó, tothom sap que és Perquè Vull d'Ovidi Montllor.
De fet, la veu la tens aquí, si vols.
Sí.
Amb aquest petit instrument.
Que és genial, és... Jo recomanem, o sigui, aquest disc, jo és que tinc un problema, és que faig els guions la setmana abans, llavors no sé què he fet per la setmana següent.
Ah, molt bé.
Perquè me'n recordo en el mateix moment, però ara no, o sigui, sóc bastant inútil, tots ho sabeu. També té aquesta, té col·laboracions amb diferents orquestres, amb diferents artistes catalans, artistes de la Catalunya del Sud, com ara la Cobla Sant Jordi, com amb aquesta cançó que es diu Argot. Com de tango, com de vanera, com de...
Com d'una fusió que hi ha aquí al mig, que és increïble.
Hem tocat amb una copla... Que no me'n recordo, copla completa, no sé si se'n deia copla de sardana. És la copla de sardana, però no és la copla tradicional, no em ve el nom, és igual.
Sí,
és una menys, però és la copla Sant Jordi, que és una de les principals coples de Catalunya, i té aquestes grans obres, és que és genial poder interpretar això i poder tenir aquestes sonoritats que a vegades queden amagades per l'excessiu a vegades pes de la sardana. I bé, abans d'acabar amb aquest disc, això també és forma part d'un altre disc que és complet de col·laboració entre Pascal Comelada i la Cobla Sant Jordi, tots aquests discs estan a Spotify.
O sigui, tots els trobes?
Tots.
N'hi ha un munt de Pascal Comelada, entens? De l'any 75...
Sí, sí.
Fins i tot em pot trobar d'aquesta època.
Sí, sí.
I són tots, és l'avantatge d'aquest bon home que...
I ho recomanem, perquè ho recomanem ara de Cal Nadal, doncs perquè també té coses molt, sí, molt nadalenques, com aquesta versió de la Nadal per antonomàsia catalana. És molt típica, és molt tendra, a mi m'encanta, jo crec que és la típica música que podeu tenir a casa aquest Nadal, posada, podeu tenir això, el cant de la Sibil·la i totes les obres completes de Vivaldi i Bach, que són les millors, el Messies de Händel, totes les cançons de Pastoret Rock, que també avui no l'hem posat, és estrany, però
és veritat.
Totes les versions d'aquest grup de Lleida, i res, amb això crec que ja us hem introduït prou Pascal Comelada, i jo us el recomano molt ferventment, i jo crec que... és molt fàcil de tenir-lo a casa.
Ah, obri, sí, sí.
Obriu-li la porta i deixeu que entri la Catalunya Nord a casa vostra.
Sí, perquè és un profeta fora de la seva terra, això també s'ha de dir, eh? És algú que és més conegut fora de casa que a casa seva. Però
sol passar molt amb els profetes.
Sí.
Mireu-nos, si no, qui va néixer aquests dies. Doncs bé, crec que amb això ja podem passar directament a la gran darrera secció d'aquest programa, que serà una partida de Quinto.
Vinga.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
Quinto!
Doncs avui la botifarra la deixem, no?
Avui la botifarra la deixem.
Ens posem amb el Quinto.
També hi podeu jugar entre assaig i assaig de Quinto, i és que, com bé sabeu, aquest divendres 25 de desembre, Nadal, dia 26 de desembre, dissabte, Sant Esteve, dia 27, Sant no sé què, i dia 28, Sants Innocents, a partir de les 7 del vespre, cada vespre, al pavelló 2 de Sant Cugat, Quinto de Nadal, organitzat per Cal Temerari, i és visita obligada, assistència obligada, encara que no hi jugueu, però és anar-hi.
Amb calefacció o sense?
Aquest any hi haurà calefacció més, és a dir, llavors, no ens hi gelarem tant. És
que anem progressant, a poc a poc.
Anem progressant. També s'ha dit que intentar posar calefacció en espai quadrat de 3.000 metres cúbics és
difícil.
Com
pebi,
és difícil, no? Però no impossible.
No impossible. Cert. No impossible, però mira, avui, jo crec que avui sempre ens escalfa, a partir de les 2 de matinada tot és escalfor humana.
Avui he vist una frase, ara deixeu-me aquí fer el...
Sí, recreat.
He vist una frase que, amb això, és molt maca, és... Com que no sabia que era impossible, ho vaig fer.
Exacte, vas votar Podem. I llavors el que vam fer va ser... El que podem fer avui és fer-los una guia pràctica del Quinto.
Va, vinga.
Començo així ràpid de memòria, vinga, i després passem als números. Avui, quan arribis al Quinto,
sí,
primer de tot, tens dues opcions. Jo et recomano la meva. A la barra.
Aquesta és
la teva. Demanes una cervesa. Te l'agafes. Pum. Segona, agafes un cartró.
Sí.
Agafes un grapat de guixes. Busques un lloc prop de la taula, no molt a prop dels altaveus, perquè si no et quedes sord.
Sí.
I llavors tens el teu espai. Aquí ja estàs començant el Quinto. Poses la teva moneta damunt de la taula, te la recullen. Són 50 cèntims la partida, a vegades especials una, a vegades especials dues, a vegades molt especials 5 euros. Si et toca aquesta et peguen?
Convida, sí. Et peguen, segur.
Et peguen directament? Okay. És a dir...
Jo cada any repeteixo el mateix, però a mi em va tocar una vegada una de 5.
Una de 5. Fas fàstic.
Em van pagar guixes.
Em va insultar molt fort. Llavors,
ens van tirar tot un sac de guixes al cap. Així ens van pagar.
Molt bé.
Com les gastem al Quinto? Després les hem de recollir. Som normals.
Sí.
No, som així. Ja. Així som, exacte. Llavors, història. Veuràs que volen guixes. Si volen guixes entre la partida, tens dret a posar una denúncia al jutjat. El que et recomano és no tires guixes durant la partida. No ho facis.
No, perquè llavors...
Perquè si tires una guixa i cau justament al cartonet, sobre el cartonet d'algú...
Sí, malament.
Malament. Malament. Ell
mai ho faria.
Si és la teva primera vegada al Quinto i no entens res del que està passant, no et preocupis.
No.
Tu escolta. Mira com fan els altres i llavors i després ja preguntaràs.
A la propera o al cap de dues partides potser seràs capaç de poder-ho fer.
A mi només em va costar 3 anys. És a dir, jo crec que tothom pot fer-ho.
Sí, perquè...
No, però és veritat que la tercera partida, la cosa... Perquè d'un any a l'altre també s'obliden els números. La primera partida sempre és de prova.
Home, d'un any a l'altre s'obliden els números. Jo crec que els números els tinc gravats al cap ja.
Sí, sí.
Ja, però hi ha alguns que no, eh?
Els que canvien, no. Els que canvien... Són diferents, els nous...
És que fins ara... Fins ara hi havia... Es cometia el greu error que alguns euros no deien el número que era, que estaven cantant. Per tant, la gent no sabia què passava. Ara s'ha obligat a lloros que diguin de quin número estan parlant.
És que si no sabem el número és complicat, eh?
Què passa? Això permet ara, per exemple, que tothom, tots els lloros puguin fer la seva pròpia cantarella.
Molt bé.
És a dir, jo en tinc una, el Pen en té una altra, i qui sigui en té una altra.
Qui sigui en té una altra, molt bé.
I sí que hi ha uns de bàsics que ara us anirem esmentant. Doncs això, no tira guixes, i un cop et toqui tu la partida, pica Quinto, crido molt, molt fort, perquè si no et sentirà, pensa que sou 200 persones i totes fent molt de soll enmig de música, un lloro cantant molt fort, i tot de coses, tot un brugit, que si no cantes Quinto molt, molt fervorosament, no piques, o sigui, no se't passa, i potser que piquin dues persones en aquell Quinto, i t'interessa ser el més ràpid de tots.
Sí, clar.
Llavors, si no et toca a tu, la teva missió és...
Tirar guixes al que li toca.
Esperar-te que confirmin les guixes, que confirmin que que li ha tocat, que és bona i que se li pagui,
sí. I ara sí,
moment,
i llavors
agafes la guixa i empres la teva millor punteria, la teva millor habilitat per encertar-li a l'ull a la persona que li ha tocat.
Però només amb una guixa? No pots tirar més d'una?
Si en tires, si en tires una i encertes un, ja tens prou. Si en tires dues i encertes les dues, ja ets bastant cabró.
Si en tires 10...
Si en tires 5, dones amb molta gent.
Si en tires 10, dones l'oportunitat que toquis a més llocs.
Ah, això és veritat, sí. A més, sí, tens més punts. Sí,
dones l'oportunitat de donar-te a conèixer i que tothom et tiri guixes a tu per capullo.
O no.
O sí, o no,
perquè n'hi ha molts que fan com tu.
Exacte, és una batalla campal.
I podem recordar algun...
Podem recordar algun número, clar que sí. Per exemple, un de molt famós, el més bàsic, i el que tothom ha de saber és que el moment que el lloro diu i 25...
Nadal!
Gràcies, doncs això és el que respon. Què passa? Que a vegades, i quan es fan guerres, es fa servir aquesta notaria tota l'estona. Entre dos, Nadal...
Sí, sí.
A mi m'agrada molt, jo intento fer sempre... Però com que no va d'això, també tenim altres números, com ara, per exemple, el tercer.
Cirare, racudé, que això s'ha de canviar, eh? Racudé, botiflé i la Berta també, ja, hauria, ja no, estaria passat, eh?
La conessa també.
Ah, jo tenia versió, la Berta, eh?
Jo tenia versió conessa.
Versió conessa, però igualment.
No, però jo crec que hi havia, no? Les
sí, sí.
Vam parlar de, no? D'aquest, precisament, del tercer, que és...
S'està canviant la rima. S'està popularitzant la rima.
Que s'estava buscant un, no, rimes noves amb el tercer.
Doncs mira, també tenim, per exemple, el... En aquest moment es para tot el pavelló, tothom es posa d'entorns a la cadira i fa el ball de gitanes. A muerte.
Deixes la teva, les teves guixes i el teu cartró ben resguardat i te'n vas a ballar...
Pablo, tenim el 27 disponible? Sí? Va, doncs perquè també pot tocar que toqui el... No, no el tenim, doncs passem a un altre número, com per exemple el típic Les cametes d'en Fermí.
Visca la mare que es va parir!
És l'11. O, per exemple, un altre. I parella!
De què?
El 88.
Les mamelles de la Paula.
Que les ensenyi. Doncs aquí,
i que les remeni.
Que les remeni, aquesta ja has de buscar-s'hi, eh?
Aquesta ja és de professional.
Tu després tens algunes altres que ningú sap d'on venen. Sí que se sap d'on venen, però que el públic en general, com per exemple, 47.
Ah.
La de Lloret. Ningú sap per què, però és així.
Però perquè rima.
Exacte.
Sí, 47, Lloret.
Després tens algunes de més populars, com per exemple 62, les edicions, o també hi havia una altra que era... té molts noms. Ah, sí, el nit bus, és a dir, el bus nit que fa servir tothom per anar des de Barcelona cap a Sant Cugat quan toca tornar a les festes de Gràcia, per exemple.
Uh-huh. I un de pelat.
Que és qualsevol que acabi amb zero, per tant, sí. Un que és molt, el més petit de tots, el pelat més petit de tots, que és el millor del món.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota.
Vale, això és el que pot passar, en aquest moment, per moment el lloro remena una miqueta i llavors seguim jugant. Perquè, per exemple, sí, per sortir, per exemple, quin és et diuen, el 98.
I el busques,
no hi ha manera. Diu, si no el trobes al darrere, no, si no és al darrere, clar, hi ha el típic que cau i gira el cartró. I què passa quan el torna a girar? Que no hi ha guixes.
Que li han caigut totes les guixes.
Exacte. Llavors, en aquest moment has de dir, no és el 86 que està al revés. O, per exemple, et diuen el 152. I dius, quin és
que
aquest?
No,
t'has cregut, ets un innocent. És el 28. Ah, perquè, clar, són els innocents. I després hi ha els temàtics, o els nous, els que són més entornats. Com, per exemple, i és que Sant Cugat té monestir, però ara també té catedral, i és que els desgausats l'hem descarregat el 5 de 8, el 58!
Ah, clar.
Llavors, en aquest moment, una secció molt petita del públic, que solen ser unes 15 persones, que sí, són bastant...
Que
són castelleres. Són castelleres i molt pesades.
Sí,
tothom els insulta, perquè és evident, hi ha enveja. No tothom pot ser tan guapo com nosaltres.
No, exacte. No tothom pot descarregar un 5 de 8.
I aquests, exacte, pam! També hi ha altres que són una mica més, uns altres que són una mica més escabrosos, que és, per exemple, el 73.
Ah, sí.
Carrero, voló, i voló, i voló.
Però aquests són escabrosos, però estan...
Aquests, són aquests comencen ja a notar certa lluita antifeixista real, que sí. El Quinto, per exemple, fins ara es deia amb el 15, la 15 anys tenim amor, que és una cosa que és molt, 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 molt poc decorosa, doncs ara mateix s'ha decidit canviar per dues coses. Una que és més combativa, que és... dona... Merda, l'hauria de saber, que és meva.
Molt bé.
Molt bé.
Sí, sí.
I veieu la intel·ligència dels Quinto, sí, dels lloros.
El 15 és... dona valenta és la que lluita i feminista. Molt aquesta, bé. I també hem decidit que
pel públic que no estan entès en aquestes coses, hem decidit una altra, que és A Maria Puríssima
Sin pecado concebida.
Exacte, en català Sense pecats fou concebuda i és pel dia 15 d'agost. Oh, hi ha aquestes lluïdes. També hi ha una altra que és bastant comuna, que és Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic?
A la muntanya. Muntanya.
Aquesta cosa que té tant de sentit és el dia 31, que és el...
Dies.
Que és el dia de Sant Ramon.
I el 76 també mola molt.
I és una canció... Sí, perquè tenim el 76 preparat. Sí,
el
doncs
set,
què li passa al 7-6? Doncs que sou molt 7-6.
Yo soy sexy.
Bé, moment de mirar el quinto, es para tot, tothom molt comença a tirar-se, es despullen, hi ha una mena d'orgia que dura exactament 30 segons perquè és el temps suficient perquè et surti un altre número, com ara el 27, que no, el tenim preparat, tampoc, no el tenim preparat. El moment que som al Virulai, és el meu.
El Vicent.
Ah, sí, clar.
Clar. O sigui, és el 27, el 27, però clar, tenim una Mare de Déu que és la millor Mare de Déu del món, que és negra a més i mola molt, és la Niga, és la Muta, és la Rosa d'Abril. Funciona?
No.
No funciona, no funciona, no funciona. És igual, és igual.
Tenim un tècnic que us el
segueu tot.
Ho arreglarà,
sí.
Ara, aquesta.
Ara.
Però és versió Pepina.
Però és versió...
És la versió que se'n diu del Capità Catalunya. Jo vull conèixer aquest tio que es diu Capità Catalunya. Un DJ de l'any 95 que va agafar el Virulai i
el va versionar així.
Crec que li va fer això. Pujau.
Va posar un xupat.
A més, petau. O sigui, amb l'àudio petau. Som genials.
Petau, eh?
N'hi ha altres més típics, com ara el 65, l'edat que no ens jubilarem, que és el 65.
El 69.
El 69, que és Llepes tu, llepo jo, i tot serà molt millor. I després també tenim alguns també molt polítics, com el
Pajote,
el Taronja Podrida, el Naranjito.
També.
I no sé, hi ha també altres de més tabanos, com el 69, el 51, i agafa. I llavors, i no sé, i en podíem estar aquí un dia tota la nit, però és que ja tenim un minut de programa.
El que mola molt, el Buitu. Buitu.
Llavors, quan algú fa, i op, és tots upo. Vale, d'aquestes coses. Doncs va, queda un minut de programa i hem de fer l'agenda. No ens dona temps.
Anem a per l'agenda. Sí que ens dona temps. Va.
Vinga, va, ràpid.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda. Vinga, doncs el Passera Vivent farà la seva representació.
Aquest dia 24, a les 6 i a les 7. Següent cosa.
Següent cosa, i és que abans ho parlàvem, a l'Ateneu Sant Cugatenc fa el seu tradicional concurs de pessebres.
Doncs sí, perquè el recorregut és el dia 23, dia 30 i dia 4 a les 6 de la tarda, des de la plaça Barcelona fins a Icària serà diferent, és a dir, estigueu allà des de la plaça Barcelona a les 4, i res, l'entrega de premis es farà el dia 23 de gener, no, el dia 23 de desembre, o sigui, demà passat, a 7:45 a l'Ateneu. Vale? I res, gràcies per escoltar-nos.
I sí, ens veiem el proper... Ja ens veiem el 2016.
Ens veiem l'any que ve.
Vinga.
Apa, ja.
Bon Nadal, bon any nou i bones festes!
Adéu, Pablo!
Cugat.cat, notícies.
Salutacions. El ple municipal ha expressat aquest dilluns el suport